amb això que tu fas de encara hi ha més gent que fa més perquè veient la foto que ha penjat Josep Rull aquest matí al seu despatx, hi ha molta gent que després, a posteriori, s'ha fixat en els quadres, que són dos de Tintín.
Això sí que és una
I a sobre d'una de les prestatges té també el típic coet de l'àlbum Viatge a l'espai, o Viatge a la Lluna, de Tintín. També et diré que diria que Josep Rull és bastant malalt de Tintín, que per tant aquests quadres segurament hi són sempre.
Però que sigui malalt de Tintín també vol dir una jaja.
Qui no n'és? Però molta gent ja està retuitejant aquesta fotografia i fent allò zoom, com volem dir, ens ha donat pistes. Jo sospito que els quadres fa mesos que hi són.
És igual.
Però la gent ja comença a treure conclusions d'allà on es pot.
Hem de pensar que Rull ho ha fet volent, que no fos que l'han fet fora del grup de WhatsApp. Diu, escolta'm, ja dissolem el grup de WhatsApp.
Perquè només ens fixem en Tintín i no amb els pitufos, amb els barrufets.
O amb Astèrix. O amb Astèrix, l'Aldea Gala.
És que... Espera't un moment perquè podem saludar l'Andreu Bernils. Andreu, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Has trobat bitllet per anar a Brussel·les, a Correcuita o no?
Sí, hem decidit a Vilaweb enviar un periodista allà i me n'hi vaig. Agafo l'avió a les 6.
A les 6, home, així encara tens temps.
I per què no has vingut? Què fas? Què és això?
Perquè l'avió surt a les 6, però he de ser-hi abans.
Clar. No, i a més havia de preparar la maleta.
Serà un avió que anirà tot de periodistes.
Periodistes i polítics, perquè normalment els dilluns hi ha molts polítics catalans, que és el
que van al Parlament, no?
Sí. Andreu, i saps què vas a fer? És a dir, si t'hi estaràs molts dies,
no
si tornes demà, si vas a cobrir...
Quants gallumbos portes?
Un exili de setmana, si vas a cobrir una roda de premsa demà, què vas a fer?
Jo demà vaig a cobrir una roda de premsa al dematí.
Sí.
I no, l'habitació de l'hotel no és només per un dia.
Pensava que deies que no és només per un home. Vull dir, que pensava que comparties amb algú ara.
I perquè és obert. No sé com ho veieu vosaltres, però l'escenari és tan obert que... poca concreció et puc donar. Jo sé que m'envien a Brussel·les i que allà no m'hi estaré només un dia.
Com ho entens tu, Andreu? És opinió personal, però com entens aquest viatge de Puigdemont, d'alguns dels seus consellers, no pas tots, i aquesta compareixença demà i aquesta reunió ens diuen des de la Generalitat que en un entorn segur de Puigdemont i els seus consellers?
Jo ho entenc que no es volen deixar de tenir. No volen que els detinguin. Val? I ens estan prenent mesures perquè no els detinguin. Això és com ho llegeixo jo, amb poca informació damunt la mà. Però entre el fet d'estar fora de l'estat espanyol, el fiscal, el que ha fet avui, i la seva explicació, que demà donarà una roda de premsa, en un entorn segur, a mi em fa pensar que el govern català no vol que el detinguin.
Però no han marxat pas tots els consellers, o sigui que alguns s'han quedat aquí...
Aquest matí s'avisa Rull i a Junqueras. Són els dos que s'han deixat veure. Una altra cosa és que n'hi hagués algun altre, però que hagin allò fet actes públics, Rull i Junqueras.
També hem vist aquest matí una foto d'Instagram del president Puigdemont des del Palau de la Generalitat. Amb això què vull dir? Hi ha moviment de distracció. Estem en un moment que no és normal. No sé si dir-ne de clandestinitat o no de clandestinitat, però com a periodistes ho dic ara, Tampoc ens ha de molestar que hagin vist una foto d'Instagram des del compte d'Instagram del senyor Puigdemont dins del Palau de la Generalitat i que ara ens el trobem a Brussel·les. Val? Jo crec que un factor clau en tots els moviments que estem veient avui i els propers dies és la seguretat d'ells, la seguretat, i ens fan coses d'aquestes.
Això ens ha agafat a tots bastant de sorpresa, no? Perquè de fet avui hi havia molts mitjans de comunicació que més aviat estaven fent guàrdia davant del Palau de la Generalitat per si Puigdemont anava al seu despatx. No s'esperava que aparegués a Brussel·les.
Jo ara em posaré una medalla a mi mateix. Jo hi vaig escriure un article on deia que una de les possibilitats era l'exili. És que he sentit comú. Era una de les possibilitats damunt la taula.
La paraula exili, que tu la deies al teu article, Le Kaiser també la deia avui, és a dir, tu diries que el govern belga ha ofert asil polític? És a dir, podríem parlar-ne amb aquests termes?
Val. Jo he entrevistat, abans d'agafar l'avió aquest matí, he entrevistat un diputat del Parlament belga. Insisteix en el que es va dir ahir, de que és una possibilitat. Val? Que el govern català demani asil polític al govern belga és una possibilitat. Punt dos, ho expliquen ells mateixos. És un, si no l'únic, país d'Europa que altres europeus poden demanar asil, perquè normalment això no es pot fer entre països europeus. Però a Bèlgica sí. Sí que ho pots. Val? Com a europeu pots demanar asil polític a un altre país europeu, en aquest cas Bèlgica. Per tant, és els pocs llocs on pots anar. I tres, s'ha de reconèixer que els belgues, no sé per què, estan fent un paper espectacular. Espectacular, a l'hora de girar-nos. Aquesta gent s'enfronta no només a Espanya, sinó també la Unió Europea. Per tant, Bèlgica, no sé si acabarà sent una... no sé si acabarà havent-hi un asil o no, no ho sé. Però que estan bastant de cara, sí.
No, home, tenen motius. Espanya els hi va colar la Fabiola, eh? Sí, ja, això hi ha ja afrentes que no s'obliden,
si fos així, també tindríem Grècia.
Sí, no, però... No,
home,
no,
no, Grècia seria res.
Bueno, Grècia els tindríem en contra, no?
En contra, també.
Nosaltres el que podem dir des de Catalunya Ràdio és que el govern flamenc, no el govern de Bèlgica, eh? El govern flamenc, ja sabeu que Bèlgica està dividida en dos, com aquell que diu, doncs el govern flamenc no sap res d'aquest viatge i està tan desconcertat com nosaltres. És a dir, que no és el govern flamenc amb el qual teòricament està fent negociacions o el que estigui fent el govern de la Generalitat.
És que aquí hi ha un punt que és el que tots parlem amb suposicions, ja parlant més seriosament, és... pot ser de l'exili, hi ha unes idees, no sabem si seran, faran una declaració i després tornaran i es presentaran perquè tenen una citació a l'Audiència Nacional i realment hi ha una assumpció de responsabilitats per part seva i han d'actuar d'alguna manera i no deixar-ho tot en mans de la gent que es queda, perquè també s'ha de veure com es calibra aquesta actuació de sortir, perquè això també pot ser a un debat intern que no sé com es prendrà, fins i tot des de dintre del propi independentisme, des de la gent que va defensar els col·legis o que avui els funcionaris de la Generalitat que els van convocar per anar a treballar aquest matí, i han anat a treballar aquest matí, i han anat els funcionaris als càrrecs de confiança, i han trobat que estaven ells, i la majoria dels seus consellers no hi eren. Sense que els hi haguessin dit res amb un seguit.
Clar, no sabem si no els hi han dit res, o si que els hi han dit res. És com les urnes, és que no sabem res.
No, jo sí que ho sé, que els funcionaris no els hi han dit res. Els hi van dir, veniu, perquè el dilluns és un dia normal, allò de tots a treballar, tots a la feina, tots ho feu allò normal, i quan han arribat allà han vist, escolta, i el jefe no ha vingut.
Però tu no creus que això serà entès, si és així?
No, jo dubto, perquè evidentment en les tres últimes hores l'escenari ha canviat, ha girat, des de que ha parlat el fiscal Maza la successió d'aconteixements, i és això, un altre cop tornem a estar en tres hores en què canvia tot i aventurem coses que no sabem. No sabem també si també s'havia parlat de que la compareixença de Puigdemont era aquesta tarda, ara
demà al matí.
És demà al matí. I a partir d'aquí, el contingut del que digui, no sé si fa una declaració d'una queixa i tornen, o s'estableixen en un exili, no ho sé.
Mira, podem afegir a la conversa el Pol Morillas. Pol, bona tarda.
Hola, bona tarda.
És investigador principal per Europa del CIDOB i, a més a més, politòleg, màster en relacions internacionals per la London School of Economics. Primer, té sentit que Carles Puigdemont i els seus consellers vagin a Brussel·les a demanar asil polític? Això que s'explica en aquestes últimes hores. Brussel·les és dels pocs països en què es pot demanar asil polític un ciutadà europeu dins de la Unió Europea.
A veure, el que aquí s'ha de tenir en compte sobretot és el Tractat de Funcionament de la Unió Europea, que diu que ciutadans de països europeus no poden ser considerats en termes generals ciutadans perseguits i, per tant, amb dret a demanar asil. Uh-huh. Aquí és cert que hi ha una clàusula que el que diu és que un estat membre pot considerar aquesta demanda. I en el cas de Bèlgica podria considerar una demanda si li arriba aquesta petició per part de Puigdemont o algun dels seus consellers. En tot cas, el que això hauria de fer Bèlgica és presentar-ho al Consell de la Unió Europea per informar que aquesta situació s'ha donat. Ara, si no hi ha vulneració diguem, en aquest estat membre, en aquest cas Bèlgica, no està sota l'article 7, que és aquell en aquest cas Espanya, no?, que s'han vulnerat drets fonamentals i demés, és probable que es pugui denegar aquesta petició. Però en tot cas sí que hi ha una salvedat, i és que es pot estudiar. I aquí és on, fins aquí és el cas en què ens trobem, no?
Hem sentit aquest cap de setmana com un alt funcionari del govern belga reconeixia que era una possibilitat. Després el primer ministre, és veritat que va sortir al tall i va dir que, compte, no posem més aigua, més benzina al foc i no entrem en aquest tema. Realment és un... és a dir, en les circumstàncies actuals, en la posició actual de Puigdemont i els seus consellers, poden demanar aquest asil polític? Se'ls hi pot reconèixer a Brussel·les?
A veure, aquí està el tema. És a dir, el poden demanar si, i les autoritats belgues el poden estudiar. La qüestió és si el poden concedir. I el poden concedir, en principi, només en cas que hi hagin vulneracions flagrants, per exemple, o persecució clara d'aquests ciutadans que estan demanant asil. Perquè aquí el que impera és aquesta concepció anterior que deia, i és que en general els països de la Unió Europea no es poden considerar països insegurs. I això és el que ens diu el Tractat de la Unió Europea. I per tant, si les autoritats belgues consideressin que aquests ciutadans, en aquest cas Puigdemont i els seus consellers, estan en clar risc de persecució política en el seu país del que surten, podrien intentar considerar aquesta demanda, però en tot cas n'haurien d'informar la Unió Europea, la qual cosa vol dir que el problema s'europeïtza, no? És a dir, ja no és només un problema espanyol ni belga, sinó que ja és europeu, perquè haurien d'informar la resta de contraparts al Consell, no?
Aquest problema diplomàtic, perdona, però un problema diplomàtic entre Bèlgica i Espanya d'una categoria inaudita.
Diplomàtic ho pot acabar sent. En tot cas, el que jo em referia és a la pregunta sobre demanar asil polític. La potestat que tingui Bèlgica de concedir asil polític. I per això dic que primer de tot s'ha de fer un estudi del cas si es considera que hi ha efectivament aquesta persecució política. No?
Perquè per aquells que no hi estem habituats a aquest concepte d'asil polític, què implica? És a dir, si et donen asil polític, què t'estan fent? T'estan blindant contra què?
Bàsicament et deixen quedar-te en aquest país i, diguem, aconseguir aquest estatut d'asil, d'exiliat, diguem, per aquests motius, en aquest cas seria de persecució política, i, per tant, no es pot fer una extradició, per exemple, o s'ha de demanar expressament una extradició, i llavors això, hi ha una protecció adicional d'aquesta persona que posa asil polític perquè no l'extraditin immediatament.
Tenim l'Andreu Barnils en línia, que em sembla que ha d'agafar un avió i que ha de marxar cap a l'aeroport. Andreu, no sé si tens alguna pregunta pel Pol Morillas, o si no, t'acomiadem, perquè no volem que perdis l'avió, que vagis allò malament.
No tinc cap pregunta. Arreglar-vos la trucada i molta sort.
No, gràcies, que tinguis un viatge.
Tornes, per això, no?
Portaré xocolates.
Gràcies, Andreu. Bona tarda. Seguim amb el Pol Morillas. Un parell de preguntes només. La primera, això, en el cas hipotètic, és a dir, ja vam veure en l'última reunió dels caps d'estat i de govern de la Unió Europea que hi havia tensió entre el primer ministre belga i Mariano Rajoy. Això pot afegir aquesta tensió, si és que Brussel·les o, vaja, Bèlgica fa algun pas, encara que sigui mínim?
Bueno, evidentment és un dels països en què hi va, diguem, en què per coalició interna de govern hi havia una part del govern belga que es mostrava més propera, diguem, a les tesis del govern de la Generalitat, i que, per tant, això, a nivell estatal, Rajoy va trucar a la seva contrapart i va dir-li que, efectivament, aquest era un tema intern d'un estat membre i que, per tant, tant com ell no es posava en temes belgues, li demanava que fes el mateix. Efectivament, això pot afegir un punt de complicació, sempre i quan l'estat belga faci això que he dit que podia fer abans, estudiar aquesta demanda, que de moment no està clar que ho faci.
Hi ha alguns precedents, perquè, per exemple, en l'època més duradeta, Bèlgica va tenir etarres exiliats allà i es va negar a l'extradició. Per tant, diguem-ne que problemes quant a extradició entre Bèlgica i Espanya n'hi ha hagut en altres ocasions.
I en altres casos també és cert que no s'havia arribat a concedir l'asil polític en aquests casos. És a dir, no hi havia extradició, però no s'havia aconseguit l'asil polític. Per tant, estem en terra incògnita.
I l'última, tu, com a politòleg, preveus l'escenari de a Catalunya estem preparant unes eleccions, 21 de desembre, avui Esquerra Republicana, PDeCAT, dos partits independentistes, han reconegut que hi aniran aquestes eleccions, encara no saben en quina fórmula. Compaginar això amb un govern de la Generalitat a l'exili?
Bueno, crec que estem en una situació prèvia, diguem, en tot aquesta. Jo a nivell intern no faig anàlisi en el sentit que em dedico a les qüestions europees, no? Per tant, a nivell d'això, jo crec que tots són escenaris, no podem dir-ne cap d'ells ara mateix, massa d'hora.
Demà començarem a sortir de dubtes, perquè demà suposo que sabrem quins són els plans del president Puigdemont i dels seus consellers, de si es volen quedar allà molts dies, o si, com diu el Santi, volen anar allà per tal de visibilitzar el problema, per europeïtzar-lo, a veure què és el que volen. Pol Morillas, investigador principal per Europa del CIDOB, gràcies per atendre el Catalunya Migdia. Bona tarda.
Gràcies a vosaltres, adéu.